costa captar sorolls, paraules... No creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Busques fer reformes a casa teva i no trobes gent de confiança? Doncs no busquis més. A Cuines Navarcles ho tenen tot. Fusters, paletes, llauners, electricistes, finestres d'alumini i el més important, són gent de confiança. Cuines Navarcles fan que casa teva sigui el lloc on t'hi sentis més a gust. Demana més informació a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa o al telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà. La Festa Major de Sant Vicenç de Castellet ja és a punt de començar i no te la pots perdre. T'esperen un munt d'activitats divertides per a tots els gustos i edats. El pregó, cercavila de pubillatge, correfoc, concerts amb 31 fam, Boom Boom Fighters, sardanes, la principal de la Bisbal i Barbanam, DJs, 80 principales, habaneres, no t'ho pensis dues vegades. Vine aquest cap de setmana a Sant Vicenç de Castellet.
Noto que caic al buit, sento aquella olor que em fa recordar que potser enyoro tardes de platja, riures eterns, persones que m'han marcat. Sento aquella olor i em moro. Veure caure el sol que l'hivern m'ha regalat i la mirada que jo mai podré descriure. Converses que duren molt sense esperar cap comiat i el perfum de l'àvia en moments.
Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 10 de juliol, tertúlia 171 de la 26a temporada. Què diríeu si us explico que un presumpte criminal de guerra buscat per la justícia internacional proposa que el Premi Nobel de la Pau sigui pel seu major subministrador d'armes, amb les quals ell mateix està causant la neteja ètnica més gran des del final de la Segona Guerra Mundial? Això és el que ha fet el primer ministre israelià Netanyahu presentant-ho al Comitè Noruec de la Pau perquè li concedeixin aquest premi nobel. Nobel al senyor Trump. És veritat que hi ha hagut ocasions anteriors en què els premiats van resultar molt controvertits, però cap ho seria més que l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, un president que tanca immigrants en una espècie de presó on els guardians són caimans de dents esmolades, un president que ha negat al legítim govern ucraïnès les armes imprescindibles per fer front als centenars dels drons russos que cauen aquests dies sobre Kiev, enviats per un altre president, acusat també de crims de guerra, Vladimir Putin. Afortunadament, el termini per presentar candidats al Premi Nobel de la Pau d'aquest any es va tancar fa setmanes. Obrim la barra lliure. Avui parlem amb Ivette Castaño. Benvinguda.
Gràcies.
Ella és la directora dels serveis territorials a la Catalunya Central d'Empresa. I, per tant, parlem del món empresarial. Doncs una bona estona.
Gràcies. Molt bé, gràcies per invitar-me.
Saludem el Josep Maria Sala, benvingut, i el Tomàs Casero, benvingut, gràcies als dos.
Bon dia.
I en primer lloc ja en parlàvem a micròfon tancat, un any més, un gran èxit de la Universitat Catalana Estiu a Manresa, amb el permís de la calor, perquè justament va ser els dies que hi havia com 40 graus, un dels dies hi havia tertulià el Josep Gili, que va marxar de la Plana de l'Om per venir aquí, diu, és que no s'aguantava de calor, i és que potser la sala Plana de l'Om necessita una bona revisió i posar l'aire condicionat més en condicions.
Necessita canviar l'aire condicionat. L'han de posar nou.
Sí.
Em vaig estar parlant per la confiança que ens tenim i per l'amistat d'anys de treballar plegats amb el Marc Eloi, i li vaig dir, alcalde, això no pot ser. Venim aquí amb la garantia de que estarem frescos. Dic que això ha funcionat fatal. La UC, molt bé. Dic, però l'aire no ens ha acompanyat. Sort que ens van posar uns ventiladors, que tot sigui dit, van salvar la situació. Però l'aire condicionat treballava sota mínims i la calor que feia fora...
I estava ple, més o menys.
Hi havia molta gent. Ara, parlant de coses més ja de la UC, aquest any vam tindre sobre un 33 o un 34% d'assistència més que l'any passat, fent els càlculs de la mateixa manera un any amb l'altre, fer-ho de manera homogènia. Estem contents de l'afluència de la gent, però això no és fruit d'altra cosa que del contingut de la pròpia UC, que ja l'any passat va marcar una manera de treballar amb un tema que era molt, molt punyent, que va estar portat amb molta, jo diria que amb molta intel·ligència per part dels ponents i de la pròpia UC, i aquest any, home, el tema no deixava de ser menys punyent, en tant en quant és notícia dia sí i dia també, a qualsevol hora, com és la qüestió de l'ensenyament.
El que és curiós és que hi ha hagut més polèmica aquest any, que el tema era l'educació, que l'any passat, que era un tema, sota el meu punt de vista, a part de punyent, molt més polèmic, no? I en canvi ha sigut més l'educació.
Depèn de com ho enfoquem. A veure, l'any passat es van dir, jo crec que es van dir les coses tal com són, perquè a més el tema de la demografia, altrament dit, el tema de la immigració d'un país a l'altre no és una cosa que afecti ni a una comarca, ni a una autonomia, ni a un país, sinó que és a nivell mundial, afecta a tothom, uns països més que d'altres, unes zones més que d'altres, però és un problema molt transversal. Però això va ser l'any passat. Aquest any parlàvem de l'educació, i aquí sí que ens referim més a l'educació a dintre del nostre país, i en concret a dintre de Catalunya, i si m'apures a Manresa, però agafem-ho des d'un punt de vista ampli, agafem-ho a nivell d'Espanya, punt de vista més ampli, tot i que molts dels temes que es van enfocar des del punt de vista de Catalunya, que en el fons és l'autonomia amb la qual hem de conviure, i hem d'intentar que les coses vagin bastant millor del que van. Perquè a nivell tècnic, si tu parles amb els que en saben, d'ensenyament, les idees no són dolentes. I hi ha fórmules que podrien ajudar el sistema. Però, amigo, a la que vas a buscar els recursos, aquí sí que t'estrelles. I és un problema, en aquest cas, de la Generalitat, que no és un problema dels que hi ha ara, és un problema dels que hi havia abans, i que és un problema que s'arrossega independentment de quin color polític governa. Els uns ho han fet una mica més bé, els altres una mica menys bé, però ningú se n'ha sortit. I continuem estant amb un problema amb tot l'entorn de l'ensenyament. i podem parlar del públic i podem parlar del concertat, però en el fons del que hem de parlar és de els mestres, qui prepara els mestres, dels currículums, dels continguts, dels cursos acadèmics, qui els decideix, qui no els decideix. Volem que la canalla surti informats, volem que vagin passant d'un curs per l'altre perquè no hi hagin suspesos. Quin pes hi té amb això l'estructura decisòria de les autonomies o dels propis cossos d'inspectors d'ensenyament? Quin pes no hi tenen? Clar, hi ha coses que tens una informació que et sap greu tenir-la perquè veus que la utilització que se'n fa no és la correcta, i que un xiquet, quan dic un xiquet, pot ser de 10 anys o de 14 anys, és igual, però que el van passant d'un curs a l'altre i que amb el sistema d'abans hagués quedat anclat fins que hagués agafat uns conceptes, uns coneixements mínims, i que aquí l'important és que no quedin penjats sinó que vagin marxant amb el seu curs. Clar, llavors et trobes amb situacions, que això ho van explicar inclús alguns dels catedràtics que vienen allà, amb canalla, malauradament, que arriben a la universitat i, bueno, ja és ridícul que aquest any varen fer notícia a nivell de Catalunya de la puntuació que tenia que tenir o no el fet de que hi haguessin errors d'ortografia en les expressions escrites dels alumnes, que primer van dir que allò no comptaria, després que sí comptaria, que un màxim de 2 punts. Era una persona que té 17 o 18 anys i arriba a les proves per entrar a la universitat. El que no pot ser és que ni en català ni en castellà tingui errors d'ortografia, perquè això vol dir que s'hi ha repenjat o ell o el sistema educatiu en aquest procés fins a arribar a aquestes tasques. Això, i sap greu dir-ho, abans no passava o passava poc. Ara és norma del dia. Professors de la universitat, algun que hi havia allà, diu que es queixen que la canalla, independentment de que arribin o no arribin preparats, és que no saben ni cal·ligrafia, que escriuen unes coses que el difícil és poder-ho qualificar, perquè no interpreten el que ha dit l'alumne. Hi ha coses que et sobrepassen una mica, no? I tot això de què ve? Això ve de les edats primeres d'ensenyament. Comencen, doncs, als 4 o 5 anys i així es van pujant. Però, esclar, si el sistema, i repeteixo, té la tolerància de que l'important és que vagin passant d'un curs a l'altre.
Però és que, Josep Maria, anys enrere, uns quants anys enrere, les persones escrivien cartes, sí, els amics de l'estiu escrivien postals. Ara, clar, amb el WhatsApp tothom fa faltes d'ortografia per anar més ràpid.
Sí, però això no justifica
ja
que la base de l'ensenyament, igual que la gent sabrà multiplicar o no sabrà multiplicar o dividir, però 2 per 2 fan 4 i 2 per 2 no fan 5 perquè ara hi ha internet.
No, i amb el tema del català, quan es va començar el català com a assignatura, que va trigar anys, que fos una assignatura, perquè no fos una Maria, professors, catedràtics, com per exemple l'estimat Joan Badia, el Lluís de Peguera, eren molt durs. A la segona falta d'ortografia suspenien. No podia ser de cap de les maneres. Per què? Perquè van dir, si no, el català acabarà sent una assignatura Maria, d'aquelles que, bueno, va, aquí no passa res. I eren duríssims,
sí, sí, però,
i ara no passa.
Però el problema
en català i en castellà.
Sí. Però, exacte, és el que anava a dir, però el problema no és que passi amb el català, que no ha de passar. És que també passa amb el castellà, sí, que tampoc ha de passar.
Uh-huh.
I, esclar, arribes a uns límits, arribes a uns nivells, que dius, bueno, i aquesta gent són els futurs enginyers, metges, tècnics, polítics, la gent que ha de fer funcionar el país d'aquí 10, 15, 20 anys, doncs com no tinguin una base mínima, pobres països, ja no parlo d'aquest en general, perquè això sembla que no és una cosa que quedi restringida a la nostra zona, sinó que es pot extrapolar. Doncs no crec que els que tenen la responsabilitat de fer aquest tipus d'activitats o d'ordenar aquest tipus de coses tan fonamentals com són l'ensenyament ho estigui fent d'una forma excessivament reixida.
Com ho veus, Tomàs?
Jo no sóc gaire expert en el tema educatiu, però el que sí que sé és que d'uns anys ençà la formació professional ha sigut una gran sortida per totes aquelles persones que no podien arribar a la universitat. Fa uns anys semblava que si no arribaves a la universitat doncs eres un fracassat a la vida, i això no ha de ser així, i per això està la formació professional, perquè hi ha gent que té un bon ofici i que té una bona, molt bona feina amb aquesta situació. Jo el que no sabria dir què s'ha de fer amb aquelles persones que no acaben de donar el nivell, si han de passar o no han de passar. Què passa? Quin percentatge tenim? Si es queden endarrerits, què farem? Classes només per endarrerits? I ficarem més professors només per a aquestes persones? Jo no sabria com dir-ho, ni sabria com fer-ho, evidentment. Però, bueno, crec que no seria tan negatiu, eh? No, des de que tampoc sóc un expert, ni molt menys.
Però les dades, és que arriba un moment que les coses, és tan greu de dir-les, perquè és que semblen tan fàcils, i poden ser molt difícils, perquè realment passa el que passa. O sigui, tu tens una bateria de criatures i passen una sèrie de tests, i en funció d'això es detecten que hi ha canalla que necessiten uns certs reforços. Doncs molt bé, es fa un informe, i amb aquest informe van a l'escola, i l'escola diu, bueno, doncs li farem aquest reforç. Després agafa l'escola aquests informes, va a la Generalitat, diu, hi ha aquests informes d'aquesta canalla que necessitem aquests reforços. Bueno, aquí comença la guerra, perquè una cosa és que els necessitis, l'altra cosa és que hi hagi gent que et puguin assignar perquè et facin de reforç a la teva escola, i si necessiten dos o tres, a lo millor te n'envien un. Però esclar, llavors com tries dels 10 nanos, per dir alguna cosa, que necessiten reforç, quins els hi fas reforç i quins no? O fas molt poc reforç amb tots, amb la qual cosa no fas res, i entres en una dinàmica que jo crec que primer a qui li toqui s'hauria de sentar, hauria de decidir què vol, què pot fer, fins on té recursos per fer, i en funció d'això buscar un sistema que fos útil per tothom, i que fos el màxim d'igualitari, i que fos inclusiu, i que no quedés gent despenjada, etc, etc, etc. Però el que s'està fent ara, de veritat, que malauradament ho hem de dir així, algun dia ho pagarem entre tots.
Sí. I bueno, no sé, jo crec que les aules cada vegada tenen una diversitat més gran, que potser també passava abans, només és que ara segurament també ens aflora d'una manera més impactant. Una aula és diversa, absolutament diversa, molt. Jo crec que la diversitat només es combat d'una sola manera, que és amb recursos, i ja està. Sí, això és així, no? I al final l'educació, els èxits de l'educació equivalen també amb recursos, i tindràs més professors o tindràs més la part de, bueno, reforç, o diguem-ne com ni vulguis dir, però hi ha determinats alumnes que tenen unes necessitats especials i s'han de poder tractar amb la resta de diversitat, perquè han d'estar doncs integrats en una aula normal, convencional, òbviament, però hi ha d'haver aquesta part. A mi una de les parts que més em preocupen, ara que parlàvem del català, és la llengua escrita, òbviament, però és la llengua parlada, és la llengua oral, no? Perquè sí que a la classe pots predisposar que et parlin en català i pots forçar que això sigui així. I dic això perquè he estat en centres en què no era d'aquesta manera, i aquí el professorat hi té un paper capdalt, però és a les hores del pati o és en els passadissos o és en aquestes hores incontrolables que la llengua vehicular i la llengua prioritària sempre passa a ser el castellà, i el català, doncs, per minoritari, doncs sempre els catalanoparlants canviem la llengua, no? A part de que sembla que no estigui tan de moda o no es porti tant entre els adolescents, això sí que és un fenomen molt majoritari a tots els centres. El castellà als patis.
Ho ha apuntat el Tomàs, ja ha parlat del tema de la formació professional, i entrem ja en la temàtica,
sí,
de la Iberta.
Sí, m'agrada molt que introduïssis aquest concepte.
Sí, perquè justament és una de les qüestions que vosaltres doncs lluiteu perquè els empresaris tinguin en compte els alumnes d'FP i d'FP dual, no?
Sí, exacte. Bueno, d'entrada, gràcies per convidar-nos i gràcies per... És veritat, perquè en un programa de televisió es parli d'empresa i es parli de riquesa. És important i t'ho agraeixo. El tema de la formació professional és capdalt. I com deia el Tomàs, durant, jo crec que molts anys aquest país ha envalentonat a totes les generacions que sortíem d'estudiar perquè ens anéssim a la universitat, els bons es separessin dels dolents, no serveixes, tal, no? I aquesta segmentació al final ens ha portat al problema que tenim avui com a país, i no només Catalunya, no? Sinó en general podríem parlar, en general Espanya sí, i en grans parts d'Europa. I ho diferencio, per exemple, amb Alemanya o altres països més nòrdics, que ho tenen doncs, un sistema capgirat respecte al nostre. És la minoria la que va a la universitat i la majoria està a les franges del mig, en cicles de formació, i aquí en aquest país ho tenim totalment capgirat, no? Sinó que tenim moltes promocions universitàries, però clar, les empreses no necessiten tanta quantitat de promocions universitàries, sinó que necessiten la banda del mig, cicles formatius i sobretot oficis, i aquest talent que tenim una mancança brutal. Llavors, clar, tots els cicles mitjans i superiors que tenim, però també des del SOC i la formació ocupacional, que són els certificats de professional, de professionalitat, que són uns cicles que no tenen tanta durada, però aquest alumnat que surt d'aquests estudis té un grau d'inserció gairebé rossant el 80% a les empreses, que ja fan unes estades formatives, ja hi ha unes pràctiques, i d'aquí es col·loquen immediatament. Justament el problema el tenim que surten dels graus de mitjans que volem que estudiïn al superior, i molts ja no arriben a estudiar al superior perquè les ofertes que els hi fan les empreses ja fan que els retinguin a les empreses i fixin aquest talent. O sigui, està estudiat, hi ha molts informes que determinen que 3 empreses, gairebé de 4, tenen problemes per captar talent, i això els hi repercuteix en el grau de creixement i de competitivitat, els hi resta competitivitat i clar, i fortalesa l'empresa el fet de no poder retenir i captar talent. Totes les empreses per igual, eh? Vull dir, grans, petites, mitjanes, per igual, però clar, les empreses grans tenen uns altres instruments per abordar-ho. I en quant a geogràficament, doncs clar, no és el mateix Barcelona ciutat o àrea metropolitana que, per exemple, les nostres comarques. Vull dir que hi ha també diferències importants, no? Per exemple, en el cas del turisme no es troba de la mateixa manera doncs, a Barcelona que no pas doncs, al Berguedà o al Solsonès. Però sí que és un problema generalitzat i que com s'aborda? Doncs anar canviant aquesta mentalitat. Aquests últims anys ja s'ha anat fent d'aquesta manera, però encara cal moltíssim, perquè justament encara tenim moltes demandes d'això, no? D'empreses que doncs, tenen aquesta necessitat. I per altra banda, hi ha cicles formatius que també ens queden buits d'alumnes. Per què? Doncs perquè bueno, hi ha unes modes que no podem controlar. I unes modes que poden ser estudis de discjòquei, de fer tatuatges o de fer... No? Hi ha unes altres modes que condueixen a tot aquest alumnat a no encarrilar-se cap a unes professions que de 100% segur tindran una feina i molt ben remunerada, a més, no? Llavors, per tant, és una feina de tots els sectors poder fer aquesta sensibilització perquè tot aquest alumnat o molta part d'aquest alumnat ens pugui anar cap a aquests cicles formatius, perquè hi ha una oferta molt variada i rica, això sí que és cert, però de vegades ens queden desocupats.
Amb això de la formació professional, jo crec que és una de les assignatures pendents, i cada vegada menys, perquè s'hi estan destinant molts recursos, però sí que és cert que en els 2 o 3 últims anys, i aquí, altra vegada, i em sap greu, però l'administració s'ha d'anar posant les piles, fa molts esforços, però no ho acaba d'atrapar, perquè una cosa és la realitat del jovent que vol estudiar FP, i una altra cosa és la realitat de l'oferta que es fa d'FP. I cony, no hi ha manera cap any de que casin. Que molta canalla queda fora, perquè el que volen estudiar no hi ha places, i en canvi, del que hi ha oferta, la canalla allò no ho volen estudiar.
Yeah.
I això bueno, també genera un grau de frustració amb aquesta canalla, que tenen una idea, encertada o no, del que volen fer, però que no troben manera de poder entrar en el sistema per estudiar allò que en principi els hi és un estímul. Això
és el que deia la Ivet, que va per modes. Per exemple, quan es va fer la sèrie Merlí a TV3, tots els nanos volien estudiar filosofia. Era una carrera que ja estava molt avall de cop i volta tothom volia fer filosofia. O sigui que a vegades jo me'n recordo l'estimada Rosa Argelaguet, que una vegada em deia, és que m'han anat a TV3 i els he demanat, escolta, podíeu crear un personatge que fos professor d'enginyeria? Diu, a veure si omplim les enginyeries. Diu, perquè no hi ha manera. I ha sigut un cavall de batalla el tema, quan la gent que estudia enginyeria, per exemple, surten ja amb el que deies tu, ja no fan el grau superior o el fan mentre ja estan treballant. I hi ha coses, mira, l'altre dia un noi, nosaltres col·laborem amb les gales de talent creatiu i empresa, que són els estudis de règim especial de la Generalitat, que n'hi ha molts que són de tema de grafisme, n'hi ha des de ballet, passant per música, passant per esports, i una noia que ha acabat el grau mig de disseny gràfic i ara ha agafat el camí del tatuatge, que deies, i dius sí, diu, perquè dius una manera molt bona de guanyar-te la vida amb el tatuatge, que tu et quedes que dius, no se m'hagués passat pel cap a mi una cosa així, i realment doncs és una sortida laboral impressionant.
Actualment hi ha un nínxol aquí.
Sí.
Què durarà?
No ho sabem.
Però mentre duri...
Sí,
però sí que aquesta falta de quin tipus de professions, bàsicament les destinades a la indústria i tot el que és el manteniment. Per què? Doncs perquè la indústria cada vegada està més mecanitzada, més automatitzada, i també es necessita personal per anar fent tot aquest manteniment d'aquestes màquines. I no passa dia que no hi hagin demandes d'empreses que ens fan arribar aquestes peticions, que intentem, doncs, juntament amb el Departament d'Educació, anar-ho coordinant. Destaco el que abans he comentat de la part més ocupacional, els certificats de professionalitat, perquè de vegades, ja que estem doncs, fent aquest programa, està bé també visibilitzar-ho. Però això, els certificats de professionalitat normalment duren un any, per tant tenen una durada, doncs, bé, assequible per introduir-se ràpidament al món laboral, i és una formació molt pràctica que justament nosaltres des del Servei d'Ocupació de Catalunya paguem diferents programes i paguem doncs, formacions senceres i el contracte laboral, perquè tots aquests alumnes tenen contracte laboral a l'empresa. Vull dir, hi ha programes estrella que l'administració pública tira endavant, que paguen la seva totalitat, i que tot això és per anar equiparant aquest greuge que tenim de fa tants anys. De fet, en aquest programa que portem 3 anys tirant-lo endavant, hem donat una cobertura de gairebé 1 miler d'alumnes que han passat per aquests estudis. Però tot i així, encara no és suficient. Necessitem encara posar-nos més anys d'avantatge, no?, per posar-nos en el que, per exemple, Alemanya té, no?, en aquests estàndards.
Anem a parlar d'empresa, doncs. Com està la salut de les empreses de la Catalunya Central? Petites, grans, després hi ha tot el sector del comerç que veiem més, sobretot en el no sé si són fruitors com esteu, però en el casc antic de Manresa es tanquen més botigues que no pas se n'obren, sobretot a la zona aquesta del centre històric. A més a més, les botiguers del centre històric es dediquen a dir, han obert tantes botigues, n'han tancat no sé quantes, o sigui que tenen molt el pols posat. Però comencem per les empreses en general, petites, grans. Com està ara mateix la situació empresarial a la Catalunya Central?
No, crec que és una situació bona en general a Catalunya. Estem en uns nivells econòmics i de generació de riquesa doncs elevats, amb uns nivells d'atur doncs dels més baixos des del 2008, amb unes afiliacions a la Seguretat Social també molt, molt importants. Sempre ens quedarà un atur estructural, però en general és una situació bona, i nosaltres a les nostres comarques també els nivells de competitivitat que tenim, que sempre hi ha doncs uns rànquings en comparació a tot Catalunya, estem a uns nivells elevats. Jo crec que val la pena, no?, també destacar tot l'ecosistema que tenim. Tenim, a part d'uns consells comarcals, uns ajuntaments que tiren i que tenen unes àrees de promoció econòmica importants, i amb tot això també ens ajuda. Tenim doncs uns centres de recerca, unes universitats, tot aquest conjunt, tot aquest ecosistema que ens fa doncs trebar tot aquest sistema juntament amb les empreses, que fa que tot això retroalimenti, que creixi i que sigui molt positiu per nosaltres. A part de la situació ideal que tenim, estem al centre de Catalunya, és evident que es poden millorar determinades infraestructures, però si ho mirem en termes generals, estem doncs ben posicionats, no?, geogràficament, i tenim un entorn privilegiat. Tenim unes comarques fantàstiques per viure i amb una qualitat de vida meravellosa, no? Llavors, si podem casar la part laboral amb la part de la nostra qualitat de vida, és ideal també per el que comentàvem abans, per fixar talent, per retenir-lo aquí, perquè si no el trobem aquí també l'hem d'anar a buscar de fora, i tot aquest ambient que ens ha d'acompanyar ens ajuda que tots aquests enginyers, tota aquesta gent que vol treballar a les empreses d'aquí de les nostres comarques es vulguin quedar aquí. Però jo diria en general doncs que estem a uns bons nivells. Tenim una tipologia d'empresa molt diversificada. Sí que històricament, per exemple, ja que estem aquí al Bages, parlem més del Bages, és una indústria doncs més del sector de l'automoció, mecanitzada, del sector del metall, però amb els anys doncs s'ha anat diversificant, cosa que està bé, perquè doncs quan hi ha embats d'aquests polítics, sociogeogràfics, etc, tema aranzels i de més, doncs convé aquesta tipologia d'empreses doncs que suporta millor aquests embats, perquè no té els ous a un mateix cistell, podríem dir.
Quina percepció teniu vosaltres?
Jo no hi vull fer una pregunta perquè no la sé, per desconeixement. És que parlem d'atur estructural. Tenim un atur estructural que és molt assumible, que està molt bé, i estem al 8%. Tu agafes els Estats Units i quan passen del 4% ja es preocupen. O agafes alguns països europeus i quan passen de xifres molt més baixes que aquest 8-9% que nosaltres diem, no, això és estructural. Aquí hi ha alguna cosa, o que ells saben fer molt bé, o que nosaltres no hem trobat el desllorigador, o que la forma de calcular-ho no és la mateixa en un país que en una altra, cosa que no hauria de ser. Cosa que no hauria de ser. Però, esclar, parlar d'un 4 o parlar d'un 8, estem parlant d'un munt de mils de persones, sí, que vol dir un munt de mils de famílies.
No ho sé, no estic molt a favor de comparar dades amb països que potser tenen altres referències i altres variables per comparar-ho, però nosaltres que tenim tot l'històric, doncs no sabem si baixarà més que això, no? És difícil, però bueno, a més es va mantenir en aquest 8-9%.
És quan parlem d'estructural per l'històric que tenim, sí, no perquè sigui bo o dolent, sinó perquè amb l'històric, si arribem a un 8, diem, bueno, estem un 8, és estructural això, no? I si fos un 6?
Sí, sí, clar, encara millor, però hi ha una sèrie de circumstàncies econòmiques, d'ajudes,
de formació,
el que sigui, molt complexes, que, bueno, que està tipografiat d'aquesta manera, i d'aquí doncs no ens movem en aquests llindars, però sí que jo crec que ens hem de quedar en les dades generals, que estem en un bon moment econòmic,
sí,
pel,
sí,
país,
sí. segur. Sí, sí.
El que sembla que estem revertint és que fa uns anys que la principal problemàtica era que el jovent no podia entrar a treballar, hi havia molts joves, sí, que no entraven. Ara sembla, per el que s'està dient, és que és al revés, no? Que ara, si tens més de 50 anys o més de 55 anys, tens molt més complicat entrar, o sigui, t'has quedat sense feina des de poder tornar a entrar a treballar. I aquest, o sigui, que estem invertint una miqueta aquesta piràmide que hi havia, no? I això també crec que és una mica preocupant, perquè per un cantó sí que estem vestint un sant, que és el del jovent que està entrant a treballar, però per l'altre cantó hi ha molt talent d'aquest que comentava abans, l'Ivet, no? Que s'està desaprofitant de gent que té molta experiència i molta facultat i que no pot fer-ho.
Bueno, hi ha de tot. El que sí que en el cas del jovent sí que hi ha un aspecte important almenys a dir i a destacar, eh? Catalunya té una taxa d'abandonament d'estudis molt elevada, superior a la mitjana estatal i superior a la mitjana europea, amb una diferència important. I això fa uns quants anys. Aquests últims s'ha revertit una mica, però continua sent una taxa elevada. Perquè, bueno, abandonament d'estudis per causes moltes, no? Que cada vegada s'està revertint més, perquè, clar, feia necessari pensar en formacions com de cicles mitjans o superiors, enfatitzar-los, perquè justament aquest jovent que potser doncs es veia desanimat a l'hora de continuar estudiant amb estudis potser superiors que se'ls inculcava, i perquè d'altra banda també moltes empreses també requerien per incorporar-los a l'empresa, també demanaven molta experiència laboral que no tenien. Això també s'està canviant, i està canviant també gràcies a que aquests cicles mitjans i superiors són duals. La nostra formació a Catalunya, d'aquests cicles de formació són tots duals, vol dir que hi ha una part molt important de pràctica a l'empresa. Tot això està revertint en aquests llindars d'abandonament, perquè d'una banda doncs aquest alumnat se sent reconegut, fa també doncs, no, se sent part de l'empresa, de la cultura empresarial, i se sent útil també en el seu present i futur. Però sí que m'agradaria doncs, bueno, posar-ho en valor, perquè jo eren unes dades, per exemple, que desconeixia i em van sobtar força. I llavors, en quant a gent més gran de la franja de 50 o superior, bueno, no necessàriament, de fet, nosaltres des del Servei d'Ocupació de Catalunya traiem molts programes justament també per aquestes franges d'edat, també en situació de dones amb aquestes franges d'edat que són potser col·lectius més vulnerables i que potser els hi costa més tornar-se a reintroduir en el món laboral, fent programes per justament facilitar aquest camí, aquesta via. Però no us cregueu, perquè bueno, les empreses en general, a part de que necessiten gent més o menys formada, també necessiten gent amb valors. No, valors, aquests valors transversals de l'esforç del treball, de tenir uns horaris clars, de ser puntuals, de... Sí, ho dic així, però és que realment és això, no? I totes aquestes franges d'edat de les que parlem, tots aquests valors els tenen integradíssims. Vol dir que no necessàriament doncs poden tenir més dificultats, que potser sí, però no necessàriament, perquè tenen incorporats aquests valors transversals, que és l'empresa que també més demanda, i és la part sènior també que més experiència tenen. Jo és que sóc una ferma defensora d'aquestes franges d'edat, perquè també és un talent, tenen una gran expertesa, molt coneixement, molts anys, i és talent que perd el país si no es pot tornar a incorporar, que des de l'administració sí que es fan aquests programes per tornar-los a introduir a les empreses. Però ja són uns col·lectius, dins de les franges aquestes d'edat, han de ser col·lectius de vulnerabilitat, eh? Però crec que en general tenen uns valors que cal posar-los en valor, valgui la redundància, perquè sumen a les empreses, i sumen molt.
El que passa que, per exemple, ara quan s'està parlant de la jubilació en lloc dels 65, als 67 anys, molta gent no tenen els anys cotitzats i per tant s'han d'esperar. Clar, en segons quins sectors, per exemple el dels mestres, tornem al tema de l'educació, clar, quants nois i noies surten amb els estudis acabats i que no poden entrar en el món de l'ensenyament, a no ser que sigui per substitució, perquè en baixes les que vulguis, sobretot en aquest món de l'educació, clar, i la gent fins als 67, i aquests nanos es busquen la vida, sobretot en el món de la medicina, no cal dir en la investigació, se'n van. O sigui, han estat estudiant aquí, que en certa manera podem dir que la societat, en estudis públics, hem contribuït amb els nostres impostos a que aquesta gent estudiï, però clar, aquesta gent s'han de buscar la vida, no? Les ganes és de quedar-te aquí, lògicament, però no poden quedar-se aquí, han de marxar. I aquesta fuga de talent és terrible, eh?
Sí,
és terrible.
Sí, exacte. Com dius tu, són molts diners públics invertits en la seva educació, tenint en compte que el país necessita d'aquest talent.
Sí, sí, però sí. A més es dona la circumstància de que els d'aquí se'n van a fora perquè estan molt ben preparats i, per tant, estaran molt ben retribuïts en segons quins països, i en aquí, per cobrir les places, els anem a buscar a d'altres països. Alguna cosa, no sé quina, però alguna cosa no estem fent bé. Perquè si tenim metges que ens marxen i llavors resulta que generen un forat en el sistema i hem d'anar a buscar metges a fora per cobrir aquestes places, que algú m'ho expliqui. Ja ho sé, Cardera és un problema de calés, perquè els que agafem els agafem més baratos, i els que tenim aquí, el que els ofereixen a Europa, doncs és molt superior al que cobren aquí. però alguna cosa estem fent malament.
Diners i condicions laborals, no? No tot. Vull dir que la gent cada vegada més, les generacions joves, valoren molt més les condicions laborals del que es feia abans.
Quan estem parlant de diners, estem parlant de doblar i de triplicar sous. Això són diners. Que a més hi ha condicions laborals, doncs sí, també hi ha condicions laborals i de país i del que tu vulguis. Però alguna cosa no estem fent bé.
Però també la manera, com molt bé diu la Ivet, la manera de fer del treballador ha canviat totalment.
Pues clar. Sí.
En el món del periodisme, els periodistes no volen treballar avui en dia els caps de setmana. Jo he vist gent que volen fer periodisme esportiu i diuen, però els caps de setmana no vull treballar. Clar, és quan hi ha els partits de bàsquet, de futbol i de tot. O perruqueres que no volen treballar el dissabte o el dia de cap d'any, o la revetlla de Sant Joan, que són els dies que poden fer més caixa. O cambrers que no volen treballar els caps de setmana. Clar, quan ves tot això, per què? Perquè la gent ha apostat, perquè les botigues, moltes botigues, el dissabte a la tarda, que era el dia en què la gent anava a comprar, tanquen. Doncs perquè la gent jove vol qualitat de vida, i si tenen una feina que els fan treballar el dissabte matí i tarda, diuen no, me'n busco una altra. No tenen allò de dir, ui, la meva feina, a veure, a la meva època i a la vostra, hi havia gent que havien començat amb una empresa i acabaven aquella empresa tota la seva trajectòria laboral. Ara la gent jove veuràs que entren aquí, si no els agraden les condicions se'n van a una altra, o de més enllà, perquè prima això.
Sí.
La qualitat de vida és el més important per ells.
Sí.
Que està molt bé, per altra banda.
A poder-ho fer, sí.
Sí, però
el mercat ho permet en aquest moment.
Bueno, però els sindicats van lluitar moltíssim per aconseguir les jornades de 8 hores i ara de les 7 i mitja que volen que es faci, no? M'imagino 7 i mitja seran ara les jornades laborals.
Sí, estan lluitant per això.
I aleshores les feines, a més, hi va tanta gent...
Però això no té res a veure una cosa amb l'altra.
Aviam, jo
he treballat molts anys a l'hospital. Saps que necessites tenir personal obert 365 dies 24 hores, per tant saps que has de treballar cas de setmana, saps que has de fer tos de nit i saps que has de fer tot això. Vull dir que si t'agrada la professió, saps quines són els pros i quins són els contres.
Doncs ara no va així, i t'ho diran els que estan a recursos humans de les empreses, ho passen fatal, perquè les entrevistes de feina, o sigui, no entrevisten ells, són els altres que diuen, i tal cosa, i tal altra, i això, doncs mira, per aquest sou no m'interessa. Va així. O sigui, és que les empreses de treball temporal estan sobrepassats, no troben gent, el que deia la Ivet, la gent no vol anar a treballar.
Hi ha forats que no es poden cobrir.
No.
Sí.
Doncs així és l'atur estructural, podríem baixar fàcilment.
No, és que de feina n'hi ha.
Alguna cosa hem de canviar.
Per això dic que, clar,
alguna cosa hem de canviar.
Ves a buscar un frisador, que jo no sé ni què fa exactament un frisador. Ves a buscar un frisador avui en dia. Ves a buscar, a veure, una cosa tan simple, que et vinguin a arreglar una aixeta.
Sí, sí,
exactament. Des del gairebé que aprenguis tu a arreglar l'aixeta. Ves a buscar un pintor. És horrorós. I després hi ha una altra cosa, que avui en dia les empreses agafen més no per aptitud, sinó per actitud, perquè l'aptitud ja se le supone, perquè tothom està, avui en dia, diuen la gent més ben preparada de la història, però i l'actitud cap a la feina, el que deies tu, doncs treballar un cap de setmana, coses d'aquestes, i això no es troba. És que no, en sèrio,
és complicadíssim. Clar, el tema de les jornades i de la flexibilització, sobretot ho veiem en el tema del comerç.
Clar.
No? Clar, el comerç afronta molts reptes, però un d'ells és també trobar gent preparada, gent formada, gent amb vocació d'això, que no necessàriament han d'obrir totes les hores del dia. Vull dir que es poden reconvertir o reformular. Vull dir, jo crec que el comerç en moltes zones d'aquest país s'hauria de reformular. Però el comerç entre aquest repte és un, el relleu generacional és l'altre, les grans plataformes, bueno, en té varis, però el talent és un d'ells, i els horaris, aquests horaris, doncs, de dissabtes, de diumenges en alguns casos. Bueno.
O sigui, la famosa auca del senyor Esteve de Rossinyol, que la vam veure l'última vegada amb el concurs de l'Àngel Llàzer, és que té més raó de ser que mai. O sigui, tota la vida la gent darrere el taulell, i venga, gent que vivien a la rebotiga i que a les 10 del vespre anava una a trucar, ai, que m'he descuidat de comprar no sé què, i obrien i li venien. No, va arribar una generació que van dir, bueno, això s'ha acabat. I gent que a la botiga dels pares prefereixen que tanquin a continuar, no hi ha relleu generacional a moltes botigues, i ara, a més, fixeu-vos-hi, que ho posa a les botigues, que posa tancat, doncs per això, perquè no hi ha relleu.
Sí, però ja llavors el repte que té el propi sector i també l'administració en el fet d'acompanyar-los és poder trobar alternatives, no? Si sabem que les noves generacions i que el món va cap a una altra banda, no? Tantes hores en una botiga potser tampoc no cal. Llavors, bueno, fer compatible les necessitats actuals amb el món real, però no haver de tancar botigues ni haver de tancar en definitiva també part del nostre patrimoni cultural, no? De la ciutat. A Manresa ho veiem, però com a Manresa tantes altres ciutats, no? Vull dir, és un problema generalitzat.
També hi ha una altra situació, i és que, per exemple, a l'auge que va agafar, sobretot durant la pandèmia, la venda per internet ha sigut brutal.
Això ha quedat. Clar,
vull dir, quantes botigues de roba han arribat a tancar? Però és que, clar, entreu a segons quines plataformes. És que és terrible. O aneu a segons quins grans centres de roba, que és que la roba la venen tiradíssima de preu. No té qualitat, segurament. Vull dir, un jersei te'l poses una vegada i el pots llançar, perquè pel que val, gairebé, és que és així, tal qual. Clar, les botigues de qualitat de roba ho estan passant molt malament, i molts tipus de negoci que la gent, doncs, acaben... el que sigui, comprant per internet, i fan que aquella botiga no trobi relleu ni trobi poder-se traspassar, perquè ningú vol estar en aquella botiga.
No.
Per tant, el que deia l'Ivet, ens hem de...
Bueno, reconvertir o reinventar, sí, sí. Perquè el servei que et donaran aquestes botigues de proximitat és un servei que no et donarà, doncs, internet, no? I posar tot això en valor, perquè, doncs, tenir botigues, ja ho sabeu, és fer comunitat, és fer barris, tenir el carrer actiu, tenir la ciutat viva, i això és patrimoni de tots, que ho hem de cuidar, no? En el fons és responsabilitat de tots, doncs, de mantenir-ho.
Però en el teu cas, que estàs, el que dèiem, a la Catalunya Central... Si poséssim un paral·lelisme, em sap greu, però és l'habitual. Manresa-Vic...
No, compararem.
Jo diria que a nivell de comerç de cap de setmana, de dissabte, hi ha més... es fa bullir més l'olla a Vic que a Manresa. Potser perquè tenen el mercat. La gent es queden a dinar i es queden a la tarda a voltar per les botigues. I potser a Manresa no troben que hi hagi aquest centre que tingui aquesta vida, per dir-ho d'alguna forma, no? Això, els ajuntaments ja ho estan lluitant tota la vida amb això, i no hi ha manera.
Jo crec que no són comparables.
No,
jo crec que no són comparables, perquè tant l'una com l'altra té coses bones i coses que voldria copiar de l'altra. Però tant l'una com l'altra, perquè parles amb la gent de Vic i tampoc estan... a la cresta de l'ola, ni molt menys.
Home, per exemple, el cas de franquícies, sigui pel nombre d'habitants, venen més a Manresa que no pas a Vic.
No sé, vull dir que tampoc no tinc dades, però ens centrem en Manresa o Vic, però també hi ha Igualada o Berga o Solsona. Cadascú i cada comarca té la seva idiosincràsia. O sigui, jo crec que el repte del comerç és un repte de totes les comarques i de tots els municipis. És un repte de país.
A barris de Barcelona... i també et fan paneta,
sí. Perquè si no és el local... centre, sí, exacte, sí. I després una altra cosa, que clar, cada comarca, per exemple, doncs podríem dir que la comarca d'Osona, tot el tema dels que tenen de l'alimentació, aquí el tema del metall, potser Igualada més el tema dels teixits, no? Que cada comarca té les seves característiques més puntuals, i ara aquí al Bages també en el tema, doncs, de la vinya, que també està fent molta feina.
Sí, exacte, de fet nosaltres des del departament també portem la Direcció General de Turisme, i de fet un dels llançaments importants que s'ha fet de difusió és tot el turisme enogastronòmic, que de fet tenim a la comarca com un gran emblema. És una de les grans riqueses que tenim com a país, perquè tenim un tipus de turisme d'un valor adquisitiu important, que doncs deixa anar molts diners a Catalunya, i que cada vegada és un tipus de turisme, doncs, més especialitzat, i que cada vegada està creixent més, a tot arreu del país, però justament crec que és important posar un valor aquí a les nostres comarques centrals, perquè, bueno, el Bages és un clar exemple d'aquesta tipologia, d'enoturisme.
I el govern de la Generalitat com col·labora a que les empreses funcionin? Hi ha ajuts? Què fa el govern?
Clar, nosaltres, clar, el fet de ser-hi, això ja és important dir-ho, no? O sigui, el fet d'estar aquí, nosaltres estem aquí ubicats a la Catalunya Central, representem el govern aquí a les nostres comarques, això, la nostra feina del dia a dia és aproximar a l'administració de la Generalitat, a les empreses, a la ciutadania en general, fer-la més pròxima, fer-la més accessible, que nosaltres puguem ser aquesta porta d'entrada, aquesta primera cara. I dic això perquè... Bueno, perquè jo crec que és un dels emblemes d'aquest govern, és fer-ho més accessible i també simplificar aquest monstre d'administració que ha anat creixent molt amb els anys, i crec que estem a uns nivells elevats de burocratització, eh?
Sí.
I llavors, no només fer la vida més fàcil a les empreses, sinó fer la vida més fàcil a la ciutadania en general, que crec que són uns dels estàndards que tenim. Llavors, estem aquí justament per fer-ho més accessible, i des del departament, aquí representem, doncs, sí, hi ha diferents ajudes. Tenim la Direcció General d'Indústria, que sempre té unes ajudes, doncs, molt estables cada any, en tema, doncs, d'adquisició de maquinària, per exemple. També tenim Acció, que Acció podríem dir que és la pota del departament, que doncs és més àgil en quant a ajudar i està doncs fent aquest acompanyament més pròxim a les empreses. Una Acció que s'orienta en diferents àmbits, però molt en la internacionalització, poder portar les nostres empreses a fora, donar-les a conèixer, obrir filials. Ara, per exemple, amb tot el tema dels aranzels, doncs també es fa, hi ha una oficina que justament la seva missió és aquesta, és poder fer aquest acompanyament a les empreses amb aquest nou paradigma que tenim d'Estats Units, que cada dia és canviant, doncs cada dia doncs, amb informacions noves. Hi ha un molt bon servei d'internacionalització, d'exportacions, d'acompanyament d'empreses, i tot això ho canalitza Acció. I llavors doncs tota la part de comerç, de turisme i tota la part de treball. I sí, doncs a través de subvencions, d'ajudes, intentem fer el màxim d'acompanyament. I enfatitzo amb l'acompanyament perquè l'administració doncs treu molta informació moltes vegades, i les empreses doncs també han de destil·lar al final tota aquella informació. Doncs també ens en ocupem de, en general, de fer-los-hi i de o procurar fer-los-hi la vida més fàcil en aquest sentit, no? Estar al servei del país, de la ciutadania, de les empreses.
Abans d'acabar, perquè ens queden 3 minuts, fa uns anys es parlava molt dels emprenedors, de l'emprenedoria. Ara sembla que aquesta paraula ja no està de moda, allò que dèiem de les modes, i no se'n parla, que ja no hi ha emprenedors.
I tant, Catalunya és un país d'emprenedors.
Sí, 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 però fixeu-vos-hi que una època, perquè l'emprenedoria, premis a l'emprenedoria, gent que creava empreses de temàtiques diferents i noves, i ara... Últimament no en sé tu parlar gaire.
No, i tant, i tant. Bé, jo crec que ho tenim ho portem com a ADN, els catalans.
Sí,
tenim,
sí.
Tenim uns índexs d'emprenedoria molt superiors a la mitjana estatal. O sigui, l'ADN el tenim, i és.
Yes. Nosaltres vam anar, ara parlo com a gest,
sí.
Vam anar a unes sessions de treball que ens van demanar a la FUP, amb estudiants, en aquest cas que era del primer curs d'ADE, i això ho vam fer fa un mes i mig, i una de les qüestions que va sortir, i això parlant amb els professors, és dir, bueno, però tot aquest jovent que teniu aquí que estan ja acabant el primer curs, el tema de l'emprenedoria com ho porten? Diu, per una enquesta que havien passat, diu, el percentatge que surt de gent ara estan a primer, que tenen voluntat de ser emprenedors és molt alt. Diu, després, a mesura que van entrant en tema, doncs baixa una mica. Diu, però d'entrada, la gent, depèn del que estudien, ja tenen una voluntat de generar una empresa, de crear un producte. De...
Sí, tant. I nosaltres, a nivell de Generalitat, això perquè ho sapiguem, tenim el que s'anomena la xarxa Emprèn, i és una xarxa que tenim d'institucions que el que fan és fer un acompanyament a totes aquestes vocacions emprenedores. El que volem és fomentar la cultura emprenedora entre els més joves. Doncs fem tot aquest acompanyament a través de les universitats i altres entitats per justament això, fomentar-ho, i que aquest sigui un país d'emprenedors.
Perquè moltes vegades veus a gent jove que volen ser empresaris i que es fan empresaris, jo penso, caram, són molt valents.
Perquè això estan... sí.
S'han de jugar els pocs diners que
perquè
tenen.
Perquè emprendre és risc,
Exacte.
I...
Ja, però normalment, jo seguint amb aquesta idea, però una bona part dels emprenedors hi ha un cert grau, i a més és lògic, perquè són joves, no? Hi ha un cert grau d'inconsciència, perquè l'estímul del repte el sobrepassa de tot dels paranys que hi puguin haver-hi.
Ja està bé,
molts se'n surten.
Això dir-ho ara aquests dies de Sant Fermín és molt adient, eh?
Per què?
Per això, per la valentia i per la inconsciència, no? Dius, ostres, m'enfronto amb un risc important.
Home, som líders amb startups i amb empreses emergents que al final venen d'idees emprenedores.
Sí, sí.
I de petita empresa, que després el nostre objectiu és que aquestes empreses es facin grans i siguin fortes, eh? Una altra etapa.
Hi ha coses d'aquestes que són molt positives a nivell de país, però que no se'n parla. I és, creix, funciona, genera llocs de treball, però no en fem notícia.
Exacte.
O en fem poc notícia.
Poca notícia. Hem d'acabar. Escolta'm, Ivet, moltes gràcies per ser a la tertúlia. Gràcies al Tomàs i Josep Maria. I a tots vosaltres. Demà parlarem de salut, però de la salut del planeta Terra. Serà el tema de la nostra tertúlia. Adéu-siau, cuideu-vos de la calor.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
El láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y tras la euforia, la realidad supera.